Villa, 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 villa franca. Sì, sì, sì. Vado Villa Franca.
Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Disposat a feinejar amb la filosofia una temporada més?
I tant, molt ben retrobats, amiga Sílvia, amics oients, aquests oients, aquests subjectes absents, presents, que aquí quinzenalment m'adreço i que no sé si realment m'oeixen.
Hi són.
Hem de suposar que hi són, segur que hi són. Però abans de començar t'he de fer un advertiment perquè al final m'he vist obligat a modificar el que tenia previst, ja tenia enllestit pràcticament el programa per reiniciar la temporada i que parlava de les vacances i el retorn a les aules i a les coses quotidianes. Però entremig s'ha produït un fet que m'ha fet canviar els meus plans, no? Es va morir la Carme Junyent, una persona encara jove, en plena potència de producció intel·lectual, no? Perquè no era algú que estava al final de la seva carrera intel·lectual, no? Sinó que encara estava en plena producció, no? I tot i que no he acostumat, no sé si ho he fet mai, dedicar el programa a una persona en concret ni fer una homàstica.
No ho recordo pas.
O necrològiques, aquesta vegada...
Em sembla que t'estrenes.
Vaig decidir fer una excepció.
Però Pere, aviam, deixa'm preguntar, perquè la Carme Junyent no era pas filòsofa, era lingüista, i una sàvia en majúscules, però no era
exacte.
Del teu ram.
No era... A veure, jo sempre dic que, ho he dit moltes vegades, la filosofia va sobre el llenguatge. Per tant, algun parentiu tenim, però evidentment no era ben bé del meu ram, però aquesta excepció la vaig decidir ben bé a consciència, perquè la Carme Junyent era realment excepcional, en el sentit literal del terme, fora del comú, única, singular. Amb la Carme hem perdut els catalans una autèntica intel·lectual, i aquest és realment el motiu que em va moure, no?, a dedicar aquests minuts amb ella. Saps que hi va haver una època, l'època de la resistència política, que la figura de l'intel·lectual compromès, no?, l'engager, estava molt present, no?, i que a mesura que s'ha anat normalitzant políticament, bueno, això de normalitzar és... Si estéssim en un mitjà bisbal, faríem aquelles
cometes.
Amb els dits, no? Però bé, a mesura que s'ha anat normalitzant la nostra situació política, aquesta figura ha quedat una mica desdibuixada, no?, com si s'hagués anat diluint. Bé, un moment que semblava que es recuperaria, com van aparèixer els politòlegs, però...
Flor d'estiu.
Sí, no, els resultats no han estat molt encoratjadors. I de cop i volta et trobes que torna a aparèixer una figura d'aquesta dimensió, que és una figura nostra, una figura present. La persona i l'obra de la Carme Junyent tornen a encarnar aquesta figura de l'intel·lectual compromès amb el seu temps, amb el seu país... Algú que compleix la tasca més digna que pot fer un intel·lectual, que és sortir de la seva torre d'ivori i comprometre's amb la societat, aquella societat que li ha donat aquesta formació, que li ha permès assolir el saber, i que llavors posa aquest saber al servei de la col·lectivitat.
Acceptant que el que diràs no agradarà a tothom...
Malgrat les incomoditats o les inconveniències que això li pugui reportar.
Perquè, sí, esclar,
quan
el repte.
Un retorna a la societat el seu saber, no sempre això és a gust de tothom.
No complau a tothom.
I en aquest cas, especialment perquè era una persona que no tenia pas massa en compte el que era el que es portava, el que avui en diem el políticament correcte del dia. El que sí que era és una persona amb una base científica, sòlida, admirable, i que ha exercit això que tants lloen i enalteixen, que és realment la llibertat de pensament i, sobretot, la llibertat d'acció. I per això he cregut que aquest programa era imprescindible, que si no ho feia l'oblit no es podria justificar. Al llarg de tot el seu itinerari biogràfic... Repeteixo, des d'una solidesa científica inqüestionada i inqüestionable, s'ha mostrat absolutament lliure per dir, criticar i reivindicar allò que tenia davant dels seus ulls. Compte, tampoc estem parlant de que hagi fet hipòtesis molt extravagants. No, no. Simplement ens deia allò que ella veia gràcies a la seva expertesa científica. Uns ulls, evidentment, que a diferència de la majoria dels que exerceixen en el món intel·lectual i acadèmic, no portaven les orelleres habituals. I no sé si això de la orellera requeriria algun tipus de precisió, perquè això em ve a mi, sobretot de les èpoques de gent més petit, quan encara els cavalls i les mules eren mitjans de transport i de treball habitual, i jo els recordo en la plaça de l'Oli o a la Font dels Alls, allà amb els seus pagesos venent les cindres i els melons, que els millors eren els de Bellvei.
Ah, sí?
Sí.
Queda dit.
I aquestes bèsties acostumaven a portar com unes peces de cuir al costat de les orelles que
el
feien,
no?,
mirar sempre endavant, no? Perquè així...
Això ara ho veiem pels Tres Tombs.
Exactament. I així el pagès o el carreter ja no s'havia de preocupar perquè la bèstia es distragués, anava sempre mirant endavant i fins i tot podia fer la becaina abans d'arribar al mercat o de tornar a casa seva.
Doncs, i dius que hi ha molts intel·lectuals que porten orellera incorporada?
Tots.
Tots.
És que mitjans de comunicació, tertúlies, articles, tant amateurs com reconeguts intel·lectuals, sempre una mirada convencional, allò que toca, allò que es porta en el moment, sobretot allò políticament correcte. Per això...
I tots acaben dient el mateix al final.
Clar, és que si tu segueixes la línia d'allò que està establert, no pots sortir-te'n. Per això dones molt més valor a allò que destaca, allò que és diferent, allò que et dona una perspectiva nova. I aquí Carme Junyent, evidentment, va excel·lir de forma extraordinària. Ella no portava orelleres, sempre ha tingut una perspectiva absolutament ampla, oberta, sobre la realitat, que coneixia a fons perquè també l'estudiava a fons, eh? No oblidem això. Tampoc es tractava d'algú que busqués notorietat, eh? No, no és que intentés épater le bourgeois com una Juana Dolores qualsevol. No, no. Perquè és que ella ens informava del que veia, d'allò que la seva expertesa científica li feia veure més clarament que a la resta, però que potser xocava amb el discurs oficial o amb el políticament correcte del moment. I ella no buscava protagonisme, però, esclar, com que anava contracorrent, i no s'acovardia i no cedia...
I això que rebia.
I continuava mantenint allò que ella creia que era el resultat de la seva tasca científica. Doncs això és el que la convertia en aquesta intel·lectual no sempre còmoda, i, per descomptat, sempre interessant i molt, molt, molt positiva pel país.
I li hem d'agrair que, com deies tu, no es va quedar a la seva torre d'ivori, que va tornar al que va rebre, i, a més, que va jugar un rol molt important en molts mitjans de comunicació, divulgant.
Perquè, evidentment, ella era una mestra, era una investigadora, però era una mestra, i els que assistien a les seves classes sempre, doncs... van manifestar el gaudi que d'aquest mestratge n'extreien. Recordem, ella no fou l'única, però potser fou de les més clares i documentades a denunciar-ho com a experta en llengües amenaçades. Fou la primera o de les primeres i més contundents a dir que el català estava en risc, que era una llengua abocada a la desaparició si no suposava remei immediatament. Però això, quan ho va fer? En plena explosió independentista. És a dir, quan els nostres polítics exultaven cofois de la situació històrica que travessava Catalunya. I ella, la Carme, en lloc d'alegrar-se'n com tota la resta, anava tocant el voraviu, anava dient ep, ep, que el català se'ns està morint. Hem de fer-hi alguna cosa. I la resta dient, bueno, però què dius? Això no
ara
toca,
no toca ara. No?
Això no toca. Però tenia raó. Tenia tota la raó. I a poc, i alguns molt a contracor, li han hagut de reconèixer que era una visionària que a través d'aquesta boira d'autosatisfacció, o potser podríem dir-ne fins i tot d'irresponsabilitat, posava davant dels nostres ulls, víctimes d'aquestes orelleres que dèiem, allò que ella veia clarament, que la seva expertesa científica li impedia negar. El català està en perill d'extinció real. Una cosa semblant va passar amb la immersió lingüística. Després d'anys de vantar-nos de que nosaltres érem un model internacional, que tothom ens venia aquí a investigar i imitar, després d'anys de que els espanyolistes bescantessin la immersió perquè no respectaven els drets dels espanyols i d'aconseguir que la justícia espanyola, bueno, això de la justícia espanyola els donés un cop de mà obligant a fer el 25% de les cases en castellà, surt la Carme i ens diu: "Home, tant de bo que en els centres es fes només el 25% de classes en castellà, perquè això seria un gran guany."
Clar, i tothom es posa les mans al cap.
Però què diu aquesta? No, no, el que estava dient és que la immersió era un frau. La immersió era un frau. Una façana buida darrere de la qual s'amagava la covardia dels polítics que no s'atrevien a afrontar el repte de l'estat de la llengua a les escoles. La immersió potser va funcionar, segurament, bastant bé en les primeres èpoques a primària. La immersió, pel que fa a la secundària, no ara, no quan la Carme va dir, feia molts anys que era només un nom, perquè la llengua habitual en la majoria dels centres de secundària era el castellà.
Aleshores, quan vam saber que als patis es jugava i es parlava en castellà, ens van posar les mans al cap, oi?
Llavors vam començar, però mentrestant, va costar molt que els governants ho admetessin, eh? Però va arribar un moment que fins i tot entitats externes, com Plataforma per la Llengua, van posar números damunt la taula, i uns números que el Departament d'Educació ja feia molt temps que tenia.
Guardats al calaix.
Guardats al calaix. I llavors es va haver de reconèixer i vam haver de fer marxa enrere i amb la boca petita, sí, sí, és clar, doncs potser que hi fem alguna cosa. Ella tenia raó de nou, els seus ulls de científica no enganyaven. El problema de la llengua a les escoles era absolutament real. Després, per mirar de compensar l'estropici, la van nomenar jefa del Consell Lingüístic Assessor del Departament d'Educació i ella va acceptar que un altre hagués dit: "Escolta,
ja us ho fareu."
Ja us ho fareu. Però ella va acceptar, sabent segurament que seria un càrrec purament decoratiu. I ella va fer la feina, van reunir-se, van publicar unes conclusions, aquestes conclusions són públiques i teòricament s'han d'aplicar.
Teòricament.
Teòricament. No sabem si s'han aplicat, no sabem si s'han aplicat, quins resultats han donat. Pel que a mi em consta, i ara estic bastant desconnectat també, ho he de dir, però això ha resultat en un parell de cursets de formació i tirar pelante. Em sembla que no tindrem mai un recull de totes les dades que ens expliquin realment quines mesures s'han pres i quin és el resultat que han donat a partir d'aquesta tasca que va fer la Carme amb tota la bona voluntat. Però la Carme no es dedicava només a tocar els capirols a l'administració. També ens qüestionava a tots i cadascun. Ens recordava que les llengües són vives i que viuen en els seus parlants i que si els seus parlants deixen de parlar-les, les llengües, com a ens vius, poden morir d'inanició. I per això un dia ens llevem i ens trobem que algú ens diu alt i clar: "El futur del català depèn de tu. Deixa't estar, de si els polítics, els partits s'han fet l'orni o si ens han fallat o si han oblidat les seves obligacions, i mira tu mateix què és el que fas amb la teva llengua. Si la parles o l'abandones a les primeres de canvi." I ja veus que no era algú que tingués simplement obsessió per qüestionar o criticar la política. Més aviat, aquest va ser un dels seus punts més discutibles, perquè ella tenia una dèria, que era que no l'enquadressin políticament. Ella no volia ser una persona política en el sentit partidista en absolut. Ella volia preservar la seva independència. Ella es definia com una científica de la llengua, una experta en aquest terreny, una llengua que ella s'estimava, però que ella pensava que en cap cas es guiaria mai per cap directriu política. Ella estava convençuda que les llengües, com organismes vius, no suren o desapareixen per directrius polítiques, sinó per la voluntat dels seus parlants, i que, a més, evolucionen per aquesta activitat quotidiana dels parlants. Justament aquesta posició sobre la política és, sobre la política i la llengua, és una de les que és més obertes a la discussió, perquè és cert, les llengües són entitats vives que tenen les seves, diguem-ne, propis lleis i criteris d'evolució, però també són mecanismes de poder. I com a mecanismes de poder poden ser utilitzades per fomentar el domini o la manipulació. I, per tant, es pot fer canviar una llengua i es pot fer, a través d'aquest canvi en la llengua, incidir en la realitat en la qual aquesta llengua s'immisceix. Això, en l'últim tema conflictiu en el qual ella es va embolicar, que és el del llenguatge inclusiu, és el que li ha portat més disgustos. Ella qüestionava que, a través d'un canvi superestructural des de dalt de la llengua, es pogués canviar realment cap estructura social, realment. I, a canvi, això portava a la llengua a patir una ortopèdia inacceptable. Com aquest és un tema molt polèmic, i ara vull reservar uns minuts per parlar d'una altra qüestió també que crec molt extraordinària, si et sembla, el deixem per un altre dia i el tractem amb una mica més d'extensió, que val la pena, tot que ens hi piquem els dits. Però ja saps que si hi ha polèmica, a mi també em ve de gust de posar-hi cullerada.
I no oblidem que va estar el Peu Canó fins l'últim dia. El darrer article d'opinió seu que sortia publicat en un mitjà de comunicació feia referència al que li estava passant i es titulava Morir-se en català.
És realment admirable com va assumir la seva mort fins al punt de que la va integrar totalment en la seva vida. Això sí que ja va més enllà de la intel·lectual corrompesa i va a una persona d'una dimensió i d'una categoria realment que et deixa parar, no? Que siguis capaç d'integrar fins i tot en el moment potser més íntim, més decisiu, més difícil, tot allò que ha estat la teva experiència vital i usar aquesta, diguem-ne, capacitat que tens d'audiència per posar de manifest com també en el terreny de la mort tenim aquest dèficit en la nostra capacitat de viure en la nostra llengua. Una cosa similar és el que avui podem gaudir aquí a Vilafranca, concretament a l'Agrícol, en què tindrem la presentació del llibre de Jordi Martí Montllau, Llengua i Identitat Nacional, que si no vaig errat, crec que potser dimecres
el tindrem al programa.
També podràs tenir-lo tu.
I parlarem, i tant.
I tindràs l'oportunitat de parlar-lo. Si dèiem de la Carme que la seva petjada com a intel·lectual compromesa, valenta i capaç d'anar contracorrent, doncs ja quedarà sempre a la nostra memòria, jo crec que alguna cosa semblant estarem en condicions de dir d'aquest escriptor, autor, filòsof...
Jordi Martí,
d'aquí poc temps, perquè el seu llibre, aquest Llengua i Identitat Nacional, els seus articles i diversos mitjans se presenten, aquesta és la meva manera de rebre'ls, evidentment, una dosi extraordinària de saba fresca i molt nutritiva. En un terreny de debat intel·lectual, el de la llengua i la nació, on les orelleres, aquí sí que han arribat ja a assolir un tamany estratosfèric. Com en el cas de la Carme, les seves anàlisis són el resultat d'una sòlida tasca d'estudi i investigació. Hi ha molt de temps, hi ha molt de treball aquí al darrere. I el que ens acaba transmetent, també com en el cas de la Carme, és que són molts paral·lelismes, moltes cops no és res d'extraordinari. Sí que hi ha reflexions de molt de nivell, però allò més important que ens transmet no és tan extraordinari, sinó és allò que han tingut sempre davant nostre, però que no han sigut capaços de veure. Per què? Perquè aquestes orelleres que portem, el mar mental, que diu ell i que en diem avui, ens ho impedeixen de veure. Després de llegir-lo, d'escoltar-lo, se'ns fa quasi bé estrany que no ens n'haguéssim adonat abans. Però és que, després de llegir-lo i escoltar-lo al cap d'un temps, aquestes orelleres ens tornen a aparèixer.
Ah, sí? No cauen definitivament?
No, perquè, clar, nosaltres fa molts anys que vivim aquest mar mental. en què som una cultura minoritzada i que tenim aquesta imatge de nosaltres mateixos com alguna cosa secundària. Veure el món no des de la imatge, no des del punt de vista dels altres, sinó del nostre, això és dificilíssim quan no estàs educat a fer-ho. I això és el que el senyor Martí Montllau ens ofereix. Un marc mental totalment nou, diferent, vist només des de la nostra cultura, des de la nostra nació. És, evidentment, un missatge lliure, desacomplexat, inconvenient, políticament incorrecte, qualificatius que hem fet servir també per la Carme. Avui a les 7 de la tarda a l'Agrícol, si podeu, veniu. I si no podeu, compreu el llibre. Compreu-lo. És un llibre que, com veureu, us parlarà de coses molt noves i de moltes coses que estaven pendents de dir-se i que, a més, com he dit abans, cal anar-lo consultant, rellegint, perquè anar-nos fent la idea de que sigui aquesta visió també és possible. No sé si t'has preguntat mai.
Aviam.
Si hi ha bons o mals catalans, si el bilingüisme és una política encertada pel nostre país, o si quan arriben persones no vingudes se les ha d'alfabetitzar en català o en castellà, doncs segurament els serà més necessari saber el castellà, o si els nouvinguts cal que s'integrin a la cultura catalana, i tantes altres. Segurament passaries malament si haguessis de donar una resposta taxativa a aquestes preguntes. I a més, si ho fessis en públic, no només passaries malament per donar resposta taxativa, sinó que estaries tota l'estona patint per veure les conseqüències en un sentit o en un altre.
Et cauen garrotades,
sí o sí. De les teves respostes. Doncs bé, en Jordi Martí te les contesta de manera inequívoca, taxativa i concloent.
Per tant, és valent.
És coherent. És coherent. Clar, ser coherent és sinònim de ser valent. I t'avanço que potser alguns no hi estaran d'acord. Per ser més precisos, no els agradaran les seves respostes, perquè no estar-hi d'acord és molt difícil. Pot ser que t'agradin més o menys, però el que difícilment podran fer, com passava amb la Carme, és refutar-les. És a dir, donar-nos l'argument que ens demostri que allò que ella ha contestat, allò que ella ha afirmat, no és cert. Les seves respostes cauen pel seu propi pes. Som absolutament coherents, una lògica abassegadora. Bé, anem ja a acostar-nos al final del programa. Com la majoria de gent, podem tancar els ulls davant els fets que tenim davant, com la Carme, com el Jordi Martí, podem mirar de tenir-los oberts. Jo crec que és millor això que no pas viure en la caverna platònica, tan contents allà en les ombres. També entenc que deu ser molt incòmode conviure amb allò que meus i haver-ho d'amagar, no? El que passa és que, com que veus que tantes vegades hi ha tanta gent que ho fa, penses, doncs, no sé, potser sí que aquesta incomoditat només l'experimentem uns quants. No sé si recordes que en algun programa hi hem comentat com la mentida és un dels fonaments de la nostra societat. Lluitem per sortir d'aquesta espècie de dogma. I la setmana que ve mirem de recuperar també aquest programa que teníem pendent.
El de retornar a la normalitat.
El de retornar a la normalitat, que també contindrà elements més estrictament filosòfics que els que hem comentat avui.
Hem gaudit-hi molt. Ben tornat, Pere Martí, gràcies.
Vinga, fins d'aquí 15 dies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15.
Repassem algunes informacions que marquen l'actualitat al Penedès. Us parla Goretti Martínez. Covides a Sant Sadurní tanca l'entrada de raïm molt abans del que és habitual amb la pitjor verema de la història. El divendres era l'últim dia d'entrada de raïm al celler de Covides de Sant Sadurní. D'aquesta manera tanquen la verema a 15 de setembre, la més primerenca de la seva història. L'any passat, que també va ser calorós i sec, van tancar portes el 23 de setembre i en una verema habitual acostumen a tancar la darrera setmana de setembre. El vicepresident de la cooperativa, Rafael Ramon, explicava que des del punt de vista de la quantitat i també del negoci, per als pagesos, ha estat la pitjor verema que recorden. L'Eva Ludens arriba a les dues escoles d'Olèrdola programant 8 espectacles de narració i tradició oral. Les dues escoles d'educació infantil i primària d'Olèrdola, l'escola Circell de Moja i l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta, participen aquest curs en el projecte Eva Ludens. Nascut de l'impuls del Festival en Veu Alta, l'Eva Ludens inicia el seu segon curs d'activitat oferint a les 7 escoles que hi participen un total de 8 espectacles de narració i tradició oral durant el curs. Les sessions les rebran els alumnes de 5è i de 6è. Es comptarà amb espectacles de glosa, de cançó tradicional i de narració de la mà de professionals de referència al sector. A Olèrdola, el primer dels espectacles, dedicat a la glosa improvisada, anirà a càrrec d'Anaïs Falcó, doctora en musicologia, etnomusicòloga i música especialitzada en músiques tradicionals, violí i veu. Anaïs Falcó estarà el dijous 21 de setembre a l'escola Rossend Montaner i el dimarts 26 a l'escola Circell. Les sessions de cançó tradicional les oferirà Noemí Martínez, mentre que les sessions de narració aniran a càrrec de Jordina Biosca. Obren les inscripcions de l'Escola Esportiva Municipal de Sant Quintí. L'Escola Esportiva Municipal de Sant Quintí de Mediona oferirà, a partir del 2 d'octubre, activitats adaptades a cada etapa de creixement dels infants i el foment de la vida activa dels adults, essent un eix activador de les relacions de grup i la promoció d'hàbits saludables. L'escola educa, a través de l'esport, per assolir un desenvolupament integral dels alumnes esportistes en l'aprenentatge de les habilitats motrius i treballa aspectes tècnics i tàctics dels diferents esports a través del treball en equip i les diferents situacions de joc: psicomotricitat, dansa, patinatge, bàsquet, vòlei i gimnàstica de manteniment són les propostes d'enguany. L'objectiu és que al final del programa l'alumne o esportista hagi reforçat el seu desenvolupament tant en l'àmbit motriu i cognitiu com afectiu en funció de les pròpies capacitats per tal de gaudir de l'activitat físico-esportiva. I l'Ajuntament de Cunit adquireix 75 ventiladors per les escoles. Seran instal·lats a les aules de les escoles aquesta mateixa setmana. L'Ajuntament de Cunit anuncia l'adquisició de 75 ventiladors que seran destinats a les escoles del municipi. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar les condicions ambientals dins les aules, on actualment no existeixen sistemes de refrigeració. L'adquisició d'aquests 75 ventiladors és part d'un esforç continu de l'Ajuntament de Cunit per assegurar que les escoles locals puguin oferir un entorn més confortable per l'educació dels estudiants. Els ventiladors seran instal·lats a les aules de les escoles aquesta setmana. L'Ajuntament de Cunit, tot i no tenir competència directa, ha assumit la despesa per tal d'alleugerir les altes temperatures que s'estan patint aquests dies.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Seguim retrobant veus i espais que ens acompanyaran una temporada més, com la Gemma Riera, la nostra xef, que un cop al mes passarà per la cuina del Penedès en xarxa. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornada.
Gràcies.
Tens
ja tenia
molt bon
ganes.
Color, estàs molt moreneta, estàs molt guapa.
Bueno, sí, mira, ves, m'ha tocat el sol. m'ha tocat el sol. Sí,
sí, l'estiu t'ha condit.
Sí, sí, clar, amb els nens tot el dia amunt, avall, caminar... Clar, va tocant, sí.
Sí, sí. Tens molt bon aspecte per entomar
bueno, gràcies,
aquesta tardor.
Oh, que bé. Perquè jo no em veig tan bé, no?
I
bueno,
tant.
Ja ens passa això, oi?
Clar, som molt crítics amb nosaltres mateixes.
Sí, sí, sí.
Les dones més.
Les dones més,
com
sí.
Com som. Doncs estrenem la cuina d'aquesta temporada. Una cuina on avui ens portes una fruita per excel·lència d'aquesta temporada. La figa.
La figa, la figa. A mi m'agraden molt les figues.
Jo també, eh?
Oh.
Ja fa dies que no em falten a casa.
Sí, sí. I bueno, i això, he portat diferents opcions, eh? N'hi ha de... Bueno, ja ho sabeu, com jo sempre ho faig, eh? Sempre porto així coses més senzilles, amanidetes així senzilletes, que, tot i ser senzilles, de vegades no ens venen al cap de dir, mira, podria fer això, no? Doncs si ho tenim a casa, ho podem fer amb elements que normalment tenim, no són cap cosa de l'altre món, i també algunes doncs, més innovadores, no? I mira, començaré per la innovadora, perquè és una prova que vam fer i ens va agradar molt, eh?
Sempre abans d'explicar-la als oients, proves a casa, eh?
Sí, sí, jo ho faig a casa, eh? Sí, sí, no és que no ho faci, no? Jo ho faig a casa, perquè m'agrada variar, i si hi ha... I l'estiu, com que presta a que vingui gent...
Experimentes amb ells.
Faig bastantes coses, sí.
Els fas servir de conilles d'Índies.
Sí, bueno, si els hi agrada, doncs mira, va, doncs aquesta me
l'apunto. Ho expliquem a la ràdio, està aprovat, no patiu.
Doncs mira, aquesta és molt fàcil i a més, combinem dos elements, no? Un element que se'n va, que ja se n'està anant, que és l'albergínia, que ja són les últimes, tot i que, bueno, ara hi ha albergínies tot l'any, però no, estem parlant de la temporada de l'albergínia, s'acaba a la tardor, i llavors ja venen altres elements. Però, bueno, un producte que se'n va i un que és de la temporada, que són les figues, no? Necessitem dues albergínies que les farem al forn, val? Si les escalivem a la brasa, molt millor, però si no, al forn, al microones, com nosaltres vulguem.
L'opció microones és ràpida, eh?
L'opció microones és ràpida.
Entre setmana va molt bé.
I va molt bé. Hi ha gent que és molt reticent i no hem de ser reticents, perquè tot això ens estalvia feina i ens ajuda també a menjar millor. Si nosaltres veiem que ho podem fer ràpid, ens animem a fer-ho, eh? I llavors val la pena, aprofitar-ho. Però si sou d'omplir el forn una vegada a la setmana i fer escalivada, doncs amb les albergínies podem fer aquest plat. Dues albergínies al forn, un iogurt grec. Si no teniu grec, poseu normal, eh? Ja sabeu que jo sóc molt així, eh? Una miqueta de suc de llimona, un all. El podeu posar cru, però si no us agrada, el que podeu fer és que quan poseu l'escalivada poseu un parell de caps d'all i aneu fent servir els alls.
Els grans, a mesura que els necessitem.
A mesura que els anem necessitant, els podem fer servir d'aquests escalivats.
Bona aquesta.
Que no piquen, tenen un... Bueno, són més rodons, no?, de sabors, més... No sé, tot el que és cuit és més...
Més complet, sí.
Sí, no sé, és més dolç, més confitat, no sé. Aquí jo hi poso comí, però si no voleu posar comí, no en poseu. Sal, pebre... Jo ho complemento amb unes anxoves, amb les figues, una miqueta de rúcula i oli d'oliva. I és tan fàcil com agafar l'albergínia, pelar-la, la fiquem amb un got del Turmix i fiquem l'all, el comí, sal, pebre i una miqueta d'oli d'oliva i xafem bé. Ens ha de quedar una textura...
Cremosa.
Bueno, bastant forta, bastant espessa.
Sòlida.
Perquè aquí... Ara hi hem de ficar el iogurt grec i hi hem de ficar el suc de llimona. El resultat final és com un hummus, val? Llavors, ja està, quan està ben triturat l'all i totes les espècies, afegim el iogurt, afegim la llimona, això no cal triturar-ho, afegit amb cullera, perquè així no trenquem tant la textura, i després servim una miqueta al fons del plat, fiquem unes anxoves, unes figues per decorar, una miqueta de rúcula al mig, una miqueta no, bastant generós, perquè això seria com un primer plat, i després un bon raig d'oli d'oliva, que bueno, un bon raig tampoc no ens passem, perquè el preu que està tampoc no cal...
Està caríssim.
No cal posar-ne molt, Però sí, amanir una miqueta amb oli d'oliva sempre està bé.
Com m'agrada, aquesta la secundo.
Aquesta ja. La faràs.
Sí,
la faràs,
i tant,
perquè,
i tant.
Perquè la veritat, que no us agraden les anxoves, no cal posar les anxoves, podeu ficar-hi qualsevol cosa així més saladeta, no? Si us agrada el formatge, doncs el formatge. Si us agrada el salmó fumat, salmó a la planxa, no sé, qualsevol cosa que sigui saladeta. Unes olives, que dius, no vull menjar carn ni peix. Unes olives, aquí també hi queden bé. Aneu innovant segons el que vosaltres mengeu a casa. La base és aquesta i després anar-ho tunejant, no?
I què fas? Menges amb cullera o piques?
Menjo amb forquilla i ganivet. Aquesta textura és espessa,
eh? És espessa, eh?
És barrejar i menjar-t'ho tot.
I anar-ho agafant,
sí, sí. Val. Forquilla i ganivet. Això
no,
també
pensava
podria...
en uns crudités, no sé si es pot sucar.
També.
Uns bastonets de pastanaga.
Sí, sí, també quedaria molt bé. I si voleu posar-hi uns crackers, si voleu una miqueta més de consistència, doncs també hi quedarien bé. O això amb una torrada, doncs també hi quedaria bé.
És versàtil.
És versàtil. Jo, com que no hi fico pa enlloc, ara, doncs...
Directament al bol.
Directament.
I menjat.
Sí, sí, sí.
M'agrada molt, eh?
Doncs aquesta ja te la guardo aquí.
Sí, sí.
Amb un...
Has
no
començat amb molt bon peu la temporada.
Sí.
Què més proposes amb figues?
Mira, després, amanides molt fàcils amb figues. Són idees, que us dono. Tomàquet. Ara que també són tan bons, que ja s'estan acabant.
S'acaben, quina pena.
Doncs aprofitar-los fins a l'últim moment. Tallar el tomàquet a làmines ben finetes. Posar-hi una miqueta d'alvocat a sobre, a quadrets. Una mica de ceba tendra, que la podeu fer a rodelles, a aros, o tallar-ho ben finet, com us agradi més. O juliana ben fina. Jo la faig així, aros, perquè decora una mica, també. Però, bueno, això és perquè jo tinc aquesta idea. Unes quantes anous, sal, pebre, oli i les figues tallades a quarts, aquesta amanida és boníssima. Clar que es pot complementar amb altres coses, però només això, i això són coses que les tenim a casa. De vegades et fas una amanida...
Sempre
avorrida,
acabes tirant del moresc o de la llauna de tonyina, no?
Avorrida, i aquesta amanida és molt fàcil i molt...
Ràpida.
I molt ràpida.
Un dubte sobre la figa. Si va a l'amanida, com ara explicaves, la peles?
Mira,
o què
jo
fas?
No les pelo mai, les figues,
Ben netes i ja està. I si són eco, no cal amoïnar-se.
No cal amoïnar-se. Jo no les pelo mai.
Sempre tinc el dubte. A vegades la pelo una mica, si en algun punt veig la pell lletja, no sé mai què fer.
Bueno, això potser sí, no? Si veus que està una mica tocada o... Però jo no les pelo, A mi m'agraden amb pell. Bueno, jo sempre me les he menjat amb pell, és que des de petita, agafat de la figuera i...
I menjada.
Ara ja no es pot fer això, no? Però abans...
Es feia.
I clar, jo ja tinc aquest costum de menjar-ho sempre amb pell.
Altres
idees d'amanida, mira. Amb figues, amb formatge de cabra, amb pernil, amb nous, amb ametlles, amb avellanes, rúcula, espinacs frescos, fent una vinagreta amb un pot de vidre, només una mica de mostassa, suc de llimona, mel, oli, sal i pebre, i escolta, també tens una amanida molt... també fàcil, perquè també són coses que les tenim a casa.
I de tardor, diferent.
I després, amb aquests mateixos elements, podem fer una pizza.
Què
dius
ara?
Jo també la faig moltes vegades. I faig la massa, si m'inspiro, però moltes vegades ho he fet amb tortites. Amb aquestes tortites que ja venen, que les podem utilitzar integrals,
com si
també,
fessis fajites.
Com si fessis fajites, però ho poso com a base. I en aquesta base, si voleu, us dono la recepta de la pizza, de la massa, però...
Trobo que no cal, no? Perquè però, si compres,
exacte,
estan bé d'ingredients i t'estalvies aquesta feinada.
I t'estalvies aquesta feinada. I a més de massa de pizza tots en sabem fer, si la volem utilitzar. Llavors, què faig? Poso... a veure, espera, que ara he perdut aquí, això. Farciríem aquesta pizza o aquesta tortita amb formatge de cabra. Primer li poso una mica de tomàquet a làmines o triturat natural, sobretot natural, eh? No cal ni fregir-lo ni res. Tomàquet natural, cru. Poso el formatge de cabra, les figues a quarts, i això ho fornejo 20 minuts. 20 minuts, això si faig la pizza, però si la tortita està feta, en 10 minuts està fet. El forn a 180. Quan surt del forn, li poso un pèl més de formatge, una mica de mel, li pots posar unes fulles d'alfàbriga o pots posar-hi una mica de pernil salat, anxoves, el que tu vulguis. Tots aquests gustets saladets queden molt bé, tant amb el formatge com amb la figa.
La figa l'hem posat al forn o ara?
La figa l'he ficat al forn.
Ha entrat dintre.
Sí, ha entrat dintre el forn, eh? O sigui, primera part, formatge, ai, tomàquet, formatge de cabra, també queda molt bé el feta, però això, bueno, cadascú que posi el que vulgui, les figues a quarts i fornejar 10 minuts. Quan surt, una mica més de formatge, per tindre aquell gust del formatge de cabra fresc, mel, fulles d'alfàbrega, una miqueta de pernil salat o anxoves, això, què podem fer també? Posar-hi una mica de... ja t'ho diré demà... de rúcula. Aquí també queda molt bé i ja li dona un complement i és molt fàcil, és ràpid i també són elements que els podem tindre.
I mel, bueno, mel i figues també trobo que combina molt bé.
Mel i figues, oh. I aquí també uns fruits secs, també fantàstic. Vull dir que amb els mateixos elements, si jo tinc aquests elements a la nevera, jo puc fer tres receptes sense... I totalment diferents l'una de l'altra.
Són com una base d'armari, no? Un armari
de
fons.
És una base d'armari, perquè la propera que porto és una fritata, que també es fa amb els mateixos elements. I és tan fàcil, es necessiten 4 ous, uns 100 grams de llet o de nata líquida, mostassa, una cullerada, cúrcuma, farigola, bueno, jo li poso això, cadascú que li posi el que vulgui, figues al gust, formatge de cabra o feta, pebre, sal i oli. I és molt fàcil, precalento el forn a 180 graus. Si tenim un recipient que pugui anar al foc i al forn, perfecte, perquè primer la fritata la fem al foc i després l'acabem al forn.
Deixa'm un incís, per aquells que no sàpiguen què és una fritata.
Sí, és com una truita,
oi?
Però feta al forn.
Val.
T'estalvies molta feina, perquè no has de quallar la truita, no has de donar-li la volta... A mi m'agrada molt.
I la paella va al forn directe,
I
no?
I la paella va al forn directe. Si no tenim aquest tipus de paella o recipient que pugui anar a foc i forn, es pot fer directament al forn tota l'estona, des de l'inici. O sigui, aquesta part que nosaltres farem al foc, la podeu fer al forn. I així ja, mira, encara s'embruta, vull dir, encara menys feina, eh? Menys control.
Doncs fet l'incís, perquè si no sabíeu que era una fritata... Mans a la massa, què fem?
Doncs mira, agafem els ous, la llet, la mostassa, la cúrcuma, la farigola, la sal i el pebre i ho batem bé. Posem a escalfar una paella, com ja hem explicat, apta pel forn, amb oli d'oliva i quallarem per aquest costat a foc mig durant uns 8 minuts aproximadament. Però ja sabeu que el temps de cocció...
cada forn hem de fixar i cada casa, oi?
Amb el punt de cocció, no amb el temps, eh? El temps és aproximat, però cadascú ha d'observar, eh? No ho deixeu 8 minuts i després se us cremi i digueu, home, és que la Gemma va dir 8 minuts... No.
8 al forn de casa seva.
Ojo, ojo. Vale, doncs, quallem per la part de baix, eh? Llavors, mentre s'està quallant per la part de baix, nosaltres rentem les figues. Val? Rentem les figues i les tallem com ens vagi més bé. Jo les tallo a rodones perquè es cou més bé, eh? Després. Però,
sí, rodanxes,
a rodanxes,
dir?
Sí. Llavors, què fem? Un cop ja han passat aquests 8 minuts que ha estat al foc, ho passo al forn perquè qualli una mica de dalt, val? Perquè m'interessa que em faci base. Uns 3-5 minuts, depèn del forn. Llavors, quan això ja està quallat de dalt, poso les figues, poso el formatge i un fil d'oli. I ho torno a posar fins que queda quallat del tot. Això sí, punxar i ho has de veure. Com ho serveixo, això? Ho serveixo amb rúcula, amb amanida, amb amanida amb uns quants fruits secs, amb una mica de tomàquet amanit, ara que està acabant i que l'hem de gaudir, i un bon pa. I escolta, tens un sopar... fantàstic i ràpid també per quan venen convidats, perquè això segur que a casa seva no ho fan.
Segur, i la fritata la portes sencera a taula, com una truita, o ja fas porcions i muntes els plats?
No, jo la porto sencera.
Que llueixi?
Sí, que cadascú, perquè realment queda molt maca, sobretot amb la figa a sobre, és molt maco.
T'han parlat de figues i no hem dit quines figues funcionen bé a la cuina. Què estàs fent servir? Coll de dama? Mira, les que trobes?
Les que trobo. El tema està en què abans, clar, la figa la podies anar a buscar, eh? Però ara no es pot fer això. Bueno, no n'hi ha. Vull dir, no...
I no està ben fet, oi?
No està ben fet, i a part que tampoc n'hi ha, eh? Vull dir, algú ho fa, eh?
Sí, sí.
Perquè no n'hi ha ni una. Perquè sempre tinc aquella cosa de mirar i sempre les veig totes pelades, quan vas a caminar,
sí,
o el que sigui.
O ja estan a terra esclafades.
O ja estan a terra, o el que sigui. Llavors, jo... És una fruita que és cara. És cara. Llavors, si volem fer tots aquests plats, jo pues, recomano aprofitar les ofertes que trobeu. Vull dir que de vegades n'hi ha... Es pot fer en qualsevol tipus de figa. I totes, més o menys, responen bé i són bones. A veure... Les qualitats tenen les mateixes. Llavors, aprofiteu, si veieu una oferta, o si estan molt madures i estan en oferta, o el que sigui, doncs agafeu-les i feu aquests plats i gaudiu-les doncs, a la cuina, no només menjades, que ja són prou bones, que no necessiten res més. És com la gamba. Què necessita una gamba? Res, no? Doncs la figa igual.
Saps com m'agraden molt a mi també el iogurt?
El iogurt.
Una o dues figues al iogurt.
Ai, sí.
Com canvia.
Sí.
Clar, jo parlo d'un iogurt natural, no? És espectacular, sí, sí, el canvi.
Sí, sí, clar, li dona aquell punt de dolçor. Sí, molt bo. Bueno, les figues és que jo només diria coses bones de les figues.
La llàstima és que tenen una temporada curta.
Sí, molt curta. Per això s'ha de gaudir al màxim. I aprofitar.
No sé si congelen bé. Ho has provat alguna vegada?
No les he congelat.
Estava rumiant. Jo ara he congelat mores, per exemple. He anat a collir mores,
sí,
i les he congelat. I sí que funcionen bé, les mores.
Sí.
I ara estava rumiant. No sé què passaria amb les figues.
No les he congelat mai, eh? Perquè com que són de consum així...
Ràpid, sí. No s'encanten molt a la nevera, no?
No les he congelat mai. Però, bueno, no sé...
Has potser... d'experimentar.
Sí, mira, és una cosa que he de provar.
Has
mira.
De provar-ho i ens ho expliques. Les mores que culls els esbarzers anant a caminar sí que congelen molt bé.
Sí.
I després per fer un batut o per posar el iogurt estires la temporada, perquè també tenen temporada curta.
Sí, sí, o per fer un gelat. Per fer un gelat així... Jo faig molt a l'estiu el gelat, per no comprar gelats doncs, massa ensucrats o massa... Congelo plàtan i congelo les fruites de temporada... En aquest cas podrien ser les mores o podrien ser els préssecs, aquests préssecs que se't fan una mica madurs i que ja no els vol ningú, doncs tallats i tot congelat i després batut a la Thermomix amb el iogurt, amb un iogurt i escolta, és un gelat que casolà, sense sucre.
Nutritiu.
Nutritiu, que als nens els agrada perquè al final el plàtan dona aquell punt de dolçor màxim, i vull dir que amb les mores també quedaria molt i molt bé
doncs,
el iogurt.
Ara investiga amb les figues.
Ara investigarem les figues, sí. Mira,
et posem un repte.
Ja em veus pensativa, no?
Sí,
ja
sí,
estic així.
Ja estàs cavilant. Com ho farem, això?
Ja estic cavilant.
Repte d'inici de temporada per la Gemma Riera, que continua amb nosaltres. Mil gràcies per seguir a l'equip. I
gràcies a vosaltres.
Bona setmana, fins d'aquí un mes.
Molt bé, i d'aquí un mes explicaré si van bé les figues per congelar, perquè jo ho hauré provat.
Ho hauràs provat. Vinga, entomem el repte, així m'agrada. Cuida't, Gemma, adéu.
Gràcies, igualment.
Penedès en xarxa.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena o guardo amor, juegos y penas. Yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos, de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo...
Serrat mai falla, encara que sigui versionat amb Joan Lluc. Així tanquem aquest dilluns 18 de setembre aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès. Que vagi bé la jornada i demà hi tornem a les 9:06. Adéu-siau.